Ara tinc goig en els meus sofriments per vosaltres i completo en la meva carn el que manca de les afliccions de Crist, per a benefici del seu cos, que és l'Església, de la qual jo he esdevingut ministre, segons l'administració de Déu que em fou donada per a vosaltres, per complir la paraula de Déu, el misteri que havia estat amagat des dels segles i des de les generacions, però que ara ha estat manifestat als seus sants, els quals Déu ha volgut fer conèixer quina és la riquesa de la glòria d'aquest misteri entre els gentils, que és Crist en vosaltres, l'esperança de la glòria, el qual nosaltres proclamem, amonestant tothom i instruint tothom en tota saviesa, a fi de presentar tothom perfecte en Crist Jesús. Per això també m'afanyo, lluitant d'acord amb la seva operació, que opera poderosament en mi.
Veníem de contemplar, no sé si us en recordeu, de la setmana passada, si éreu al culte de bateixos, de contemplar una exhibició de Crist que Pau feia. Crist com el creador de totes les coses i el reconciliador de totes les coses. Ell era el cap de la creació i el cap també de la nostra salvació. D'alguna manera hem pogut pujar en Pau fins a una altura de vertigen on se'ns va presentar un Crist còsmic que ho abasteix tot. Però ara hem de baixar. Fem una baixada amb ell de forma radical per arribar fins a les nostres mateixes vides, la nostra realitat, la vida de l'Església amb els seus reptes, les seves dificultats, i ara aquest Crist còsmic es ve a transformar en un Crist en nosaltres. Ai, pensava jo, com canvien els ànims i l'ambient al Camp Nou quan Messi és al camp, veritat? Ell és l'esperança de la victòria del seu equip. I això es nota en el joc de tot l'equip, en la manera de com juguen, més confiança, més seguretat, una intenció molt més clara de cap a on han d'anar. No és el mateix Messi al camp que Messi fora del camp. I encara aquí estem parlant només de sensacions, de probabilitats. És un exemple insignificant per entendre el que Crist és per nosaltres, el que l'Església de Crist hem de sentir quan escoltem que Crist mateix és en nosaltres, que ell està exercint el seu ministeri enmig nostre i que ell forma part de les nostres files, del nostre equip. Sens dubte, això és una esperança segura de glòria, com ho dirà Pau. I només es pot esperar que els nostres ànims, amb aquesta veritat, siguin afermats i es noti en la manera de com fem ministeri a l'Església i com treballem junts. Pau vol conscienciar en el passatge d'avui d'aquesta realitat a l'Església de Colosses, que Crist és en ells amb tots els seus beneficis i continua encara exercint el seu ministeri per portar-los a la plena maduresa en Crist. I això ho farà Pau presentant sota l'Esperit Sant com és el seu propi ministeri apostòlic, les característiques del seu ministeri entre ells. I ho veurem sota quatre punts. El primer, l'actitud al ministeri, verset 24. El segon, la comissió al ministeri, versets 25 al 27. El tercer punt, el propòsit al ministeri, verset 28. I l'últim, el quart, l'energia al ministeri, verset 29. I comencem veient el primer, l'actitud al ministeri de Pau. Comença dient, ara tinc goig en els meus sofriments per vosaltres, comença dient. La perspectiva sobre Crist que ell acabava de presentar com a creador de tot, dèiem, com a reconciliador de tot, té molt a veure amb aquesta actitud de Pau. Et fa humil que sigui un privilegi servir aquest Crist en qualsevol circumstància en la que estem. Sabem que Pau va patir molt per l'Evangeli i ara mateix es trobava empresonat per l'Imperi Romà. Quin sacrifici, diríem nosaltres, veritat? Però quina és la lectura que feia ell de la seva situació? Ell tenia goig perquè entenia que s'estava identificant plenament amb Crist. Aquesta era la gran aspiració de Pau a la seva vida, identificar-se tant amb Crist que arribés a solapar-se completament amb ell. Mirem com ho diu a Filipencs capítol 3, versets 10 i 11. Diu, a fi de conèixer-lo a ell, a Crist, i el poder de la seva resurrecció i la participació dels seus sofriments, fet conforme a la seva mort, per si d'alguna manera arribés jo també a la resurrecció d'entre els morts. Pau volia viure la vida de Crist mateix en ell, o millor dit, que Crist visqués la seva mateixa vida en ell. Va dir als Gàlates, visc ja no pas jo, sinó que Crist viu en mi. I la manera de dir-ho de Pau, això és sorprenent. Ell parla de que completa en la seva carn el que manca a les afliccions de Crist per a benefici del seu cos, que és l'Església. Per suposat que Pau no està parlant d'afliccions en un sentit expiatori. Això aniria en contra de tot el que ell acabava de dir al passatge anterior, verset 21 i 22. Ja Crist, per la seva creu, va guanyar tota la nostra salvació. Aniria en contra del context de la mateixa carta, que vol presentar a un Crist, un Salvador totalment complet, inclús de la seva pròpia teologia, de la teologia paulina. Però què vol dir amb aquesta frase? No hi ha poca discussió al respecte, però penso que podem afirmar clarament tres coses d'això. La primera, que Pau està sofrint en el nom de Crist. Ja el Senyor havia dit d'ell, jo li mostraré quantes coses li caldrà patir en el meu nom. La persona de Pau, la seva persona està rebent la persecució que anava contra Crist. I és que en absència de Crist a la terra, ara som els seus deixebles, els que hem de patir aquesta aflicció en el seu nom. I Pau ens mostra amb quina actitud ho fa, amb goig. Diu aquesta cita de MacArthur, el gozo de servir a Cristo no se pierde a menos que la comunión con Él esté fallando. Mantenir una bona comunió amb Crist és amb això que tindrem una bona perspectiva de qui és ell i podrem actuar com aquells apòstols que després de ser maltractats van sortir, diu el llibre de Fets, capítol 5, contents perquè havien estat considerats dignes de ser ultratjats a causa del seu nom. La segona cosa que podem afirmar amb aquestes paraules de Pau és que Crist continua involucrat en el sofriment de la seva església. No deixa de parlar de les afliccions de Crist. És cert, per una banda, que la creu ell va dir tot és consumat. I així ell va complir tot el patiment que calia per guanyar la nostra reconciliació amb Déu. Però sembla que les seves afliccions encara han de continuar d'alguna manera, ara, per l'edificació de la seva església. I això ho comparteix i ho porta a terme per mitjà de la vida del seu apòstol i de la seva església. Podem veure que hi ha una unió, podríem dir, biològica entre Crist i la seva església, així com la hi ha entre el cap i el cos d'una persona. Tu no pots dir-me, m'agrada el teu cap, però el teu cos no em cau gens bé. Vine't a sopar aquesta nit, però que només vingui el teu cap. El cos deixa-ho fora, no pots. És una contradicció. Però moltes persones a vegades parlen també així, estimo a Crist, però de l'església jo no vull sentir res. És la mateixa contradicció. Quan nosaltres anem contra el cos, anem contra el cap. Igualment. I es veu molt bé a l'episodi de la conversió de Pau. Jesús se li va aparèixer un Pau encara perseguidor de l'església i li va preguntar, Saula, Saula, per què em persegueixes? Però Pau estava perseguint l'església. El que passa és que perseguir l'església és anar contra Crist directament. Som les seves afliccions. L'església és l'aflicció de Crist. I la tercera cosa que podem afirmar de les paraules de Pau és que Crist i Pau s'identifiquen tant entre si que el sofriment de l'un és el sofriment de l'altre. Les afliccions de Crist són alhora les afliccions de Pau i les afliccions que té Pau són les afliccions de Crist i tot per un denominador en comú, perquè els dos volen el benefici de l'Església. És Crist qui està edificant la seva Església, però Pau diu als Gàlates, fillets meus pels quals torno a patir dolors de part fins que Crist sigui format en vosaltres. Si una mare no pateix el part, el nadó no neix. Si Pau no pateix els seus sofriments, podríem dir l'Església a Àsia, no neix. Són les afliccions de Crist reflectides en el sofriment del seu apòstol, de Pau. I són les afliccions, els sofriments de Pau, les mateixes afliccions de Crist per la seva Església. Tot per benefici de l'Església. El Crist que va vessar la seva sang a la creu per nosaltres no s'ha desentès encara de les nostres necessitats. Encara formem part de les seves afliccions i ell continua i continuarà treballant pel benefici d'aquesta mateixa Església. I això ho farà, ho portarà a terme per mitjà de creients que com si fóssim un recipient d'ell volen identificar-se plenament amb Crist, volen portar en ells les seves afliccions i treballar pel benefici d'aquesta Església. Un principi molt clar aquí és que no hi haurà cap benefici sense sacrificis. Aquest és el camí de la creu, però hi ha goig en aquest camí. Com Jesús, qui pel goig que tenia al seu davant, diu l'escriptor d'Hebreus, suportar la creu. Poc es parla del goig del Calvari, veritat? Crist va patir-ho amb goig. Pau podria dir als corintis, perquè si bé els sofriments de Crist ens omplen a vessar, també és cert que ens omple a vessar la consolació per mitjà de Crist. No ens perdem la benedicció de compartir les afliccions de Crist treballant pel benefici de la seva Església. Ara bé, de què es tracta aquest benefici? És el que veurem al segon punt, la comissió al ministeri. Parlant de l'Església, Pau diu, de la qual jo he esdevingut ministre o servidor segons l'administració de Déu que em fou donada per vosaltres. Fent servir un vocabulari de l'administració d'una casa, Pau entén la seva responsabilitat davant de Déu, perquè són els assumptes de Déu els que estem tractant quan servim a l'Església, en qualsevol àrea. Per això ell dirà als corintis que tothom ens consideri d'aquesta manera, com servents de Crist i com administradors del misteri de Déu. Ara bé, el que es demana dels administradors és que cadascú sigui trobat fidel. Pau era un administrador especial dins del pla de salvació de Déu. Ara, quin és el contingut del que ell feia, de la seva comissió, del seu ministeri? És aquí on volem arribar. I ho podríem resumir en una sola paraula. Crist. Aquest és el contingut del que Pau ha de fer. Pau serveix per complir la paraula de Déu, diu el verset 25. Això significa literalment per proclamar-la de forma plena. I què és el que ha de proclamar? Això és el que explica els versets 26 i 27. Però bàsicament és un misteri revelat. És possible que la paraula misteri fos una de les preferides a l'entorn d'aquests colossencs. S'estaven infiltrant certes filosofies que parlaven del misteri de Déu, del seu coneixement secret. Per arribar fins a aquest, s'hauria de pujar per unes escales de coneixement on Crist era un esglaó més, un esglaó important, però un esglaó més, fins a arribar al pleroma, la plenitud d'aquest Déu. Aquesta, per suposat, era reservada per només uns quants il·luminats. El que Pau diu aquí és radicalment revolucionari. que el misteri del coneixement de Déu no s'aconsegueix per esforços humans, sinó que Déu mateix ho ha revelat. Que no és l'ésser humà qui fa una escala per arribar a Déu, és Déu qui fa una escala des del cel, aquesta escala de Jacob, per arribar fins a l'ésser humà. Que Crist no és un esglaó més d'aquesta escala, sinó que Crist és l'escala sencera que ens porta a Déu. Crist és la plenitud de Déu mateix. I Pau va encara més enllà i diu ara que aquest Crist és en vosaltres, en els creients, a l'Església. M'encanta com ho diu el comentarista bíblic Hendriksen. Diu així: el misterio es Cristo en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando en los corazones y vidas de los gentiles por medio de su Espíritu. El Crist còsmic que Pau va presentar és ara el Crist personal que viu en nosaltres. Quina esperança de glòria segura que tenim. El benefici que Crist vol per la seva Església és Crist mateix. Les afliccions de Crist i de Pau i de tots nosaltres haurien de ser també són per donar a conèixer aquesta realitat. Que tota l'Església giri al voltant d'aquest Crist, coneixent més a Crist, tots els beneficis pràctics del seu evangeli. De vegades pensem que l'atractiu de l'Església consisteix en que fem algunes cosetes, veritat? Cosetes que anem fent. Però el gran atractiu de l'Església és Crist mateix, enmig de nosaltres. Que ell mateix és aquí enmig de nosaltres. Que aquell que va crear-ho tot, que va redimir Israel d'Egipte amb mà poderosa, que va omplir el tabernacle i el temple que ningú podia estar, que es va fer home per pujar a la creu pels nostres pecats i ressuscitar triomfant sobre la mort i ascendint a la dreta de Déu, d'aquell de qui Joan va dir: i vam contemplar la seva glòria, glòria com de l'unigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat. Ni més ni menys que aquest és el Crist que viu enmig de nosaltres. I tota l'obra de Déu és garantida en nosaltres per ell. I un dia, continuarà dient Pau més endavant als colossencs, quan Crist, la nostra vida, sigui manifestat, llavors també nosaltres serem manifestats amb ell en glòria. Crist continua sent l'únic atractiu de l'Església en ple segle XXI, sense cap competència. Llavors, gaudim d'aquest Crist, parlem de Crist, mostrem Crist. Crist és el nostre motor que ens està impulsant. Torno a citar a Hendriksen, diu: Cristo está morando en nosotros, y esto no en forma pasiva, no simplemente ell està allà i ja està, sinó amb poder. Ell és aquest motor. Ara bé, si ell és aquest motor que ens està impulsant com a Església, la pregunta és: on ens porta? I aquest és el tercer punt, el propòsit, el ministeri. Diu el verset 28, parlant de Crist, el qual nosaltres proclamem amonestant tothom, instruint tothom en tota saviesa, a fi de presentar tothom perfecte en Crist Jesús. El primer de tot que ens salta aquí a la vista és la repetició de la paraula tothom, fins a 3 vegades, contrastant amb aquestes idees sectàries on només alguns il·luminats o alguns gurús, de vegades hi ha algo d'això dins del panorama evangèlic, veritat? Però que sembla que només alguns tenen accés a aquest coneixement de Déu. Pau trenca amb això. Pau vol dir que sigui, on ens porti Crist, ho farà en tots els creients i amb tota la seva Església. Però on ens porta? Ho veiem de nou per mitjà del propòsit al ministeri de l'apòstol Pau. Diu: a fi de presentar tothom perfecte en Crist Jesús. Perfecte vol dir madur, és a dir, conformats a la imatge de Jesús. La conversió no és el final de la salvació, és només el principi d'aquesta. La meta de la salvació no és donar-nos simplement un tiquet per anar un dia al cel, sinó conformar la imatge de Crist en cadascú de nosaltres. Pau treballa confiat en aquest sentit, no perquè confia en les seves capacitats d'oratòria i la seva eloqüència i la seva capacitat d'administrar-ho tot, sinó perquè tenen un gran motor entre ells. Tu pots tenir un cotxe amb una carrosseria molt maca, sí? Amb unes prestacions d'última tecnologia, però si no té un bon motor, no arribaràs molt lluny. Els colossencs tenien un bon motor. I no era Pau, és Crist en vosaltres, l'esperança de la glòria. Com va dir en una ocasió el conegut predicador del segle XVIII, George Whitefield, altres podran predicar millor que jo l'Evangeli, però ningú pot predicar un Evangeli millor. És l'únic. Ara bé, Crist utilitza també mitjans per aconseguir aquesta maduresa plena en tots nosaltres. I ho veiem per mitjà de l'apòstol Pau de nou. Ell parla de tres. Proclamació, amonestació i instrucció. Pau proclama Crist com a base general del seu missatge. Ell no es desvia a cap altra direcció, sinó que el seu missatge sempre està arrelat en la persona i l'obra de Crist. Ell dirà als corintis, nosaltres prediquem Crist crucificat, només. Llavors, a partir d'aquest missatge central, Pau amonesta, correcció de la mala conducta, i instrueix, que és ensenyament de la bona conducta. I això reflexa tota saviesa. I és cert, perquè si tenim l'Evangeli de Crist com a punt de partida de qualsevol ensenyament, mai l'Església caurà en cap legalisme o simple moralisme mort. Veiem exemples pràctics de com Pau ho acostumava a fer. El primer, procurant que els corintis ho frenessin. Pau els podria haver amonestat, simplement, per després dir-los, i ara heu de frenar perquè això és de bon cristià. I no és mentida, no? Però veiem com ho fa ell. Segona de Corintis 9:8 diu, perquè ja coneixeu la gràcia del nostre Senyor Jesucrist, el qual, sent ric, es va fer pobre per causa de nosaltres, a fi que vosaltres, per la pobresa d'ell, fóssiu enriquits. Pau proclama l'Evangeli de Crist. I ara, tenint present aquest, amonesta i instrueix sobre la importància d'ofrenar si de veritat han entès la gràcia d'aquest Evangeli. Llavors, l'ofrena no és en resposta a una bona conducta cristiana, simplement. L'ofrena és en resposta a la gràcia de Crist en ells. Un altre exemple és sobre el perdó. Els mateixos colossencs, Pau, els podria haver dit simplement, us heu de perdonar les vostres ofenses, perquè això li agrada a Déu. Però veiem com ho diu, en canvi. Com el Crist us va perdonar, feu també així vosaltres. Novament, l'Evangeli de Crist com a base de l'amonestació i de la instrucció. Pau proclama Crist amb tota saviesa, amonestant, instruint. Ens ensenya això que l'ensenyança de l'Evangeli no era simplement per reconciliar-nos amb Déu. L'Evangeli és el que ens acompanyarà tota la vida per portar-nos a la maduresa en ell. I estarem tota l'eternitat tractant d'entendre i de gaudir d'aquest Evangeli que Crist va portar a terme per nosaltres. Ara, podem pensar que aquesta tasca és només dels pastors. I per suposat que el ministeri pastoral inclou aquesta tasca de proclamar Crist, d'amonestar i instruir en ell. Però és interessant, mira un moment el vocabulari que Pau utilitza a Colossencs, capítol 3, al verset 16, parlant de la responsabilitat de tota l'Església. Diu que la paraula de Crist habiti ricament en vosaltres, en tota saviesa, instruint-vos i exhortant-vos, vol dir amonestant-vos, els uns als altres. És idèntic vocabulari, però ara parlant del ministeri de la paraula com un ministeri de tota l'Església. Això ens diu que no es tracta de tu, o de mi, o de Pau, o dels pastors. Es tracta de Crist i la seva paraula actuant enmig de nosaltres, on el púlpit, per suposat, és un ministeri essencial. Però aquest ministeri inclou molt més. Inclou instrucció a casa, escoles dominicals, ministeri de joves, conselleria particular, converses personals, el tracte els uns als altres. Crist en nosaltres, la nostra esperança de glòria, és el motor d'aquesta Església, que ens assegura que aquell qui va començar la seva obra en nosaltres l'anirà complint fins presentar-nos davant d'ell. Crist no ens ha deixat aquí simplement per esperar entretinguts, fent cosetes fins que un dia anem amb ell. Crist ens ha deixat aquí amb un propòsit, que és fer-nos una Església madura en ell, on cada membre acabi reflectint la seva imatge. I això ho aconseguirà en tots, ancians, adults, joves, petits, i tots tenim garantia d'arribar a aquesta meta perquè tenim un bon motor funcionant enmig de nosaltres. És per això que ara hem de formar part d'aquest ministeri de la paraula de Crist, demanar a Déu que revifi enmig de la nostra Església aquest ministeri, col·laborar tots plegats pensant en aquell gloriós dia en el que com a Església ens presentarem davant d'ell. Però i si pel camí s'esgoten les meves forces? Pau respon, quart i últim punt, l'energia del ministeri. Diu el verset 29, per això també m'afanyo, lluitant d'acord amb la seva operació, que opera poderosament en mi. El vocabulari que utilitza aquí Pau és molt fort. Ell diu m'afanyo, la paraula és d'on traiem agonitzar, significa un treball que et deixa totalment, completament, sense cap força. Després parla de lluitar, que es refereix al tipus de lluita atlètica, que requereix tant d'esforç i sacrifici per la nostra part. Pau acabava literalment esgotat, diu, per això, és a dir, per treballar, per presentar una Església madura davant de Crist. Pau esgotava les seves energies en aquest ministeri, entenent que aquest era el projecte, el propòsit de Crist mateix amb la seva Església. Però Pau també era conscient de que no treballava sol, sinó d'acord, diu, amb la seva operació. La idea és una energia realment poderosa que opera poderosament en mi, diu. Hi ha una redundància aquí de paraules de poder diví. Pau comptava amb tots els recursos de Déu per fer aquesta tasca. Són els mateixos recursos que ell demanava en pregària per l'Església dels Colossencs, verset 11, si ho recordem, deia o demanava que fossin enfortits en tota força, segons el poder de la seva glòria, per tota perseverança i paciència, amb alegria. És aquest poder i energia amb la que Déu abasteix i continuarà i abastirà sempre una Església que entès el seu pla i el ministeri de Crist enmig d'ella. L'energia de Déu sempre serà suficient perquè continuem fent la nostra part en aquest procés de maduresa en Crist. Ningú diu que arribarem a aquest propòsit, que aconseguirem aquesta maduresa per un camí fàcil i sense cap esforç. Se'ns diu que Crist és el motor que la impulsa i llavors la garantia de que arribarem. Però el mitjà que ell utilitza sempre és el nostre esforç, treball dur, la dedicació plena, fins i tot el nostre desgast. Ara bé, si hem entès el que significa Crist en vosaltres, l'esperança de la glòria, per quina cosa invertiríem més les nostres forces i energies, sinó pel nostre Crist i per la seva Església? Què altra tasca serà més digna del nostre desgast que treballar per la maduresa de l'Església on Crist ens ha cridat. Responem a la seva gràcia treballant àrduament, amb alegria i goig, d'acord amb la seva energia que opera poderosament en nosaltres. Saber que Crist és a les nostres files, exercint el seu ministeri, impulsant l'Església des de dins, ho canvia tot. Ell no va venir només per morir pels nostres pecats, reconciliar-nos amb Déu i marxar dient: ens veiem d'aquí un temps, sigueu bons, no us fiqueu en cap lío, tracteu de sobreviure mentrestant. No. Les seves afliccions inclouen no només la nostra reconciliació, també la nostra maduresa. És Crist en nosaltres, ell continua involucrat amb la seva església i això és la nostra esperança de glòria, la seguretat de la victòria. Tot això ha d'afectar completament com mirem l'església i com la servim. Com respondrem nosaltres davant d'aquesta realitat? Me'n recordava d'una il·lustració on certa nena li preguntava una vegada a la seva mare: mare, no és cert que la Bíblia parla de que Crist és més gran que totes les coses? I la mare deia: sí, és cert. I no és cert que també la Bíblia diu que Crist viu en nosaltres? I la mare, sorpresa, li deia: sí, això diu també. I llavors per què es veu tant a nosaltres i tan poc de Crist? Té la seva lògica, veritat? Crist és enmig de la seva església. Com respondrem nosaltres a això? Que sigui mostrant una església plena de Crist, ben conscient de Crist que és en ella i dels beneficis que comporta el seu evangeli, amb ministeris plens de Crist on ens desgastem les nostres forces i participem de les seves afliccions, col·laborant amb Crist en el seu projecte per presentar un dia una església, aquesta església perfecta i madura davant d'ell, que reflecteixi la seva mateixa imatge en nosaltres. Trobo que aquestes paraules de John Brown, un predicador escocès del segle XVIII, recullen molt bé quina hauria de ser la nostra resposta. Diu: no hay amo más bondadoso que Cristo, ni servicio tan placentero y provechoso como el de Cristo, ni recompensa tan plena, satisfactoria y permanente como la de Cristo. Por tanto, comencemos todas las cosas en Cristo, realicemos todas las cosas con y por medio de Cristo y apunten y finalicen todas las cosas en Cristo. Amén. I si avui encara no tens una relació personal amb aquest Crist, abans que ell sigui la teva esperança, ell ha de ser qui et reconcilii amb el Déu contra el qual vius encara en rebel·lia. Apropa't avui mateix a Crist, qui va morir a la creu pels rebels com jo i com tu, i va ressuscitar per donar esperança a tot aquell que es penedeix i posa la seva confiança en ell.